Vila a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant ja des de Lleida. Avui estem a la meitat de la setmana, dimecres 22 de gener del 2025. A la plana de Lleida ha tornat la boira aquest matí. Sí, sí, ha tornat la boira. La setmana passada vam tenir doncs, una setmana de fred, però amb sol. Per tant, jo crec que és molt més portable, per molt que la tradició i les costums diguin que Lleida és una ciutat de boira, que ho és, o ho va ser, la veritat és que no en tenim tanta. I la veritat és que si tenim-ne menys, cada cop ens molesta més, és que tampoc... És a dir, la boira, mira, uns dies per Nadal, no sé, que fa com a més Nadal, i ja en tenim prou. En fi, a hores d'ara estem a 10 graus. Avui el que farem és parlar de llibres, ja saps, propostes de llibres amb l'Anabel Ramos, i parlarem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Parlarem de que hi ha una presentació de nous telèfons avui, però també un debat interessant sobre xarxes socials i tràfic de dades. Ja, és que ja t'ho dic així, tràfic de dades, que ja és així, eh? Com el que està passant, les dades personals, aquelles a les que no li donem cap mena d'importància, la majoria de la gent, escolta, no, si jo no tinc res a amagar, m'és igual si, no, m'és igual si m'escolten o m'espien, doncs, escolta, potser, no és que haguem de tenir res a amagar, però la nostra privacitat jo crec que l'hem de valorar una mica més i, sobretot, pensa que de totes aquestes dades en fan negoci. Està clar que usem les aplicacions, la majoria, de manera gratuïta i que, per tant, el pagament és aquest. Allò que acceptem a l'instal·lar una aplicació gratuïta, allò que sempre li donem, sí, sí, acceptar a tot, no ens ho llegim, doncs una de les coses que et diuen és sí, sí, jo et deixo fent aquesta aplicació, que és totalment gratuïta, però les dades d'ús, les dades que tu faràs, les teves dades personals, doncs les incorporo. Ells et diuen per millorar i per crear un perfil. No hem de ser més conscients. Bueno, en parlarem d'aquí una estona, a l'InfoCope Lleida. A hores d'ara, previsió meteorològica. Va, que estem a 10 graus, com et deia, a la ciutat de Lleida. Aquest matí, boira. Ara ja no. Però què és el que ens espera pel que queda de dia? Noelia García, què tal? Bon dia.
Bona tarda. Avui predominen els cels ennuvolats i s'esperen precipitacions al Pirineu que aquesta tarda podran ser abundants a la cara sud. No es descarten també altres punts del territori. Tant avui com demà, cota de neu al voltant de 2.000 metres. Avui pugen les temperatures, màximes de 17 graus a Lleida i a Balaguer, 16 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 11 a Viella. Demà predominaran els cels poc ennuvolats, excepte al Pirineu. Allà s'esperen precipitacions febles i disperses a la Vall d'Aran durant el matí i les temperatures es mantenen similars, màximes de 17 graus a Lleida, 16 a Balaguer, 15 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 9 a Viella. Pel que fa a les temperatures mínimes, 5 graus a la Seu d'Urgell, 4 a Lleida i 1 grau a Viella. S'esperen glaçades en punts del Pirineu i bufarà vent de component oest fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. A punt d'arribar a les 12:24 minuts, t'explico tres històries, va.
COPE Lleida. Estàs informat.
A Catalunya, això. Concretament a la província de Lleida. Concretament a la Pobla de Segur. El Departament d'Interior ha traslladat els bombers del parc de Tremp al de voluntaris de la Pobla de Segur per manca de calefacció i aigua calenta. El cap del parc de Tremp, Àngel Salzer, ha explicat que fa mesos que estan així, però que amb la baixada de temperatures dels darrers dies la situació no era la idònia per treballar. Això ho ha dit tenint molta cura i mossegant-se la llengua, suposo. Ha manifestat que un bomber s'ha de poder dutxar després d'un servei i més quan de vegades treballen amb productes tòxics. Bueno, evident, crec. Això ho tindrem clar tots. També t'explico que el delegat sindical de la regió de bombers a Lleida, Àlex Granados, diu que aquesta caldera no ha funcionat mai correctament. Però que, mira, anaven fent històries, anaven fent solucions puntuals, però és que no està funcionant aquesta vegada des del novembre. I des del novembre ha fet molt fred.
Bueno, portem des de que van instal·lar la caldera, que no ha funcionat mai correctament, i ara portem des del mes de novembre que falta algunes peces, ens estan fent passar amb què les canviaran, però la solució no arriba mai. I ara portem tots aquests dies que les temperatures són baixes i la temperatura al parc està per sota de 17 graus. Llavors això no són condicions laborals adients per poder treballar. No tenim aigua calenta tampoc, arribem d'un servei i tampoc no ens podem dutxar. Afecta a les condicions de tot el personal. No podem estar més temps així perquè els dies passen i la solució no arriba.
Mira, avui no, perquè a hores d'ara estan a 5 o 6 graus, però hi ha hagut dies que ha glaçat molt i, clar, està a 14 o 17 sota zero preparat per si hi ha una emergència i sortir, doncs, vaja, em sembla que no. Des del novembre, Des del novembre. I els polítics discutint al Parlament de Catalunya que si tu has dit, que si jo he dit, que si tu em dones suport, que si no, que si amunt i que si avall. Això és bombers de la Generalitat, Això està transferit, això no ve d'un altre punt. No, això ho controlem nosaltres, a Catalunya, i té aquesta gestió. De totes maneres, Interior ha dit que el trasllat no afecta l'operativa de bombers i que confien que la situació quedi resolta a finals d'aquesta setmana, sobretot ara que ha sortit als mitjans de comunicació. En fi, aquesta és la realitat. Una altra realitat és que els productors d'oli reclamen al Parlament avançar en la modernització del regadiu per garantir el futur del sector. Ves que no sigui una cosa que fa anys i anys i anys que se'n parle de tot plegat. El president de la denominació d'origen protegida Garrigues, Enric Dalmau, explica que sense regadius no hi ha relleu generacional, i si no hi ha relleu generacional, aquí s'acaba tot.
El gran problema que tenim és el relleu generacional. Però el relleu generacional va lligat als regadius. On no hi ha regadius, no hi ha relleu. I aposto que hi ha regadius, costa, però hi ha relleu. Això vol dir que realment hem viscut aquests 3 anys on hem vist que l'agricultura de secà pràcticament és inviable.
El que també demanen els presidents de les denominacions d'origen protegida és fomentar la promoció de l'oli d'oliva verge extra i que no es demonitzi, per exemple, amb aquelles indicacions del Nutri-Score. Vinga, fem una pausa, 25 segons.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Ja és el moment en el que parlem de llibres. Ho fem des de la Llibrerat, que és l'espai que tenim per parlar de llibres. La Llibrerat és un espai que contem amb la presència de l'Anabel Ramos, que ja saps que la trobes a la Biblioteca Pública de Lleida, ella és bibliotecària, i a més és la persona que et recomanarà la teva propera lectura. O aquí a la ràdio, o, si escolta, vols una cosa una mica més personalitzada, te'n vas a la Biblioteca Pública de Lleida, entrada gratuïta, te'n vas a la primera planta, busques a l'Anabel Ramos i li expliques la teva situació. Escolta, que jo no sé què llegir, no sé quin llibre llegir properament o per primera vegada. I a partir d'aquí, et fa 2 preguntes i llavors com l'encertarà. Aquí la qüestió és que t'enganxes al tema de la lectura. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Ara estava mirant el calendari. Clar, és que ho veiem llunyíssim, però tal dia com avui fa un mes, va ser el dia de la loteria de Nadal. Total, fa un mes. Amb alguns els hi va tocar, a la majoria no, però amb alguns els hi va tocar. No,
salut, no? És el dia de la salut.
Sí, oi, salut, mira com estem. Estem com a robles aquí. Sí. 22 de gener és avui, el 22 de desembre és el dia de la loteria. És que ara parlar del dia de la loteria de Nadal és com... Però ara què diu aquest home? Si això ja és passat, ja va passar fa ui, fa quan? Pues fa un mes. Ho dic perquè a vegades hem de ser més conscients de com passa el temps. Que no... És a dir, sí que passa ràpid,
però anem a viure'l cada dia i potser serà la manera de que no es passi tan ràpid, perquè jo conec molta gent que aquestes setmanes ja estan planificant la Setmana Santa.
Claro, jo ja estic pensant en estiu, que és el que mai m'agrada.
Pues no, s'ha d'anar vivint ja, cada dia. Ja arribarà l'estiu. Ja arribarà, que ja va molt ràpid tot plegat.
Sí.
En fi, va, nosaltres anem a parlar de llibres, no? De filosofades d'aquestes, que no és el que ens toca.
Quan llegeixes llibres, vius moltes vides. També,
això també tens raó.
Llavors, si tens allò, dius, no tinc prou amb la meva, pots posar-te a llegir i vius les vides dels altres.
Pues espera, que encara te'n dic una altra. No en tinc prou amb la meva. Necessito un descans de la meva.
Ah, també, exactament. Ah. De la meva ja estic farta,
clar,
no?
O sigui,
la meva vida ja estic farta, necessito viure d'altres vides.
Jo ho sento, jo moltes vegades quan si vas al cine o a casa et poso una pel·lícula, és aquelles 2 hores que dius,
sí, sí.
Mira, espero un moment que paro la meva vida,
sí.
Em baixo, gaudeixo de la pel·li i després ja torno.
Exactament, doncs amb els llibres passa això.
Vull dir que...
Constantment. I a més és molt fàcil perquè pots llegir-los a tot arreu en qualsevol moment. I...
No, és molt més fàcil que mirar una pel·lícula.
Si tens 5 minutets també pots aprofitar per llegir.
Llibre de paper o electrònic, el que vulgueu. Vull dir que és que
de
això
tot,
no...
Sí, sí.
La qüestió és llegir.
I tant.
Molt bé, què ens proposes avui?
Doncs mira, us proposo una novel·la que m'he llegit ja 3 vegades.
Ah, mira, si t'ha agradat, eh?
Perquè, bueno, l'he llegit per 2 grups de lectura diferents. La primera vegada m'ha agradat molt, però és que aquesta última vegada encara m'he enamorat. M'he tornat a enamorar, però moltíssim.
I has descobert coses que segurament a la primera lectura no havies vist.
Per descomptat. I he descobert, per exemple, que aquesta última vegada, bueno, he vist o m'he assabentat que hi ha 4 novel·les que parlen de la mateixa protagonista. Uh-huh. L'escriptora se diu Elizabeth Strout, és una escriptora per mi imprescindible de literatura contemporània nord-americana. Va ser guanyadora d'un Pulitzer i és una mestra a l'hora de retratar i d'explicar les emocions humanes, perquè d'una manera les coses més quotidianes, més petites, acaben tenint una profunditat i un transfons extraordinari. Mm-hmm. No? El primer que us vull recomanar d'ella, que ja parlarem d'altres llibres de la mateixa autora en d'altres ocasions, però aquest primer, que seria el primer de la tetralogia, no?, de 4 llibres, se titula Em dic Lucy Barton. Mm-hmm. I què ens trobem a Em dic Lucy Barton? Doncs ens trobem la història de la Lucy, que és una escriptora que l'han d'operar en un hospital de Nova York per una apendicitis i s'ha d'estar unes quantes setmanes a l'hospital. I 5 nits i 5 dies d'aquestes setmanes està acompanyada per la seva mare. A la seva mare, que fa molt temps, molts anys que no veu, i amb la que va tenir sempre una relació bastant complicada, difícil... Bueno, sí, complicat i difícil. Ella va créixer en un poble molt petit d'Illinois, un poble granger, a més molt apartats, amb una vida molt, diguéssim, desgraciada perquè passaven moltes penúries econòmiques, perquè la gent al mateix poble els tenien com a discriminats, no? I ella se va sentir així durant molt temps, però ella a la mínima que pot marxa del poble, uh-huh, i se'n va a viure a Nova York. I durant aquests 5 dies i 5 nits amb la seva mare, no és que parlin molt, moltíssim, d'elles parlen molt poc, però parlen molt de les coses que van viure durant la infantesa. No? Cadascuna, des de la seva visió, no? La filla... posant sobre la taula, no?, totes les coses que ella, com se va sentir ella, tampoc no recriminant, però sinó sí que explicant, no? I la mare també, sense justificar, però sí que donant explicacions, no?, o donant a entendre quina era la situació que vivien allà. Ella, l'escriptora, l'Elizabeth Strout, ens explica a través de la Lucy, doncs, totes aquestes coses d'infantesa, també una mica el present, està escrit d'una manera brillant, per a mi també en parts molt petites, com capítols petits, que d'una manera semblant al llibre anterior que us vaig comentar la setmana passada, no segueix un ordre cronològic, uh-huh, i a més ens va explicant cosetes de de diferents personatges, que això és una cosa molt, un detall molt important, perquè ens explica detalls de diferents personatges que vivien en aquell moment, no? Que eren veïns, o que eren el professor, o la mestra, o el... del poble on vivien ells, no? Mm. I això dona peu després amb un segon llibre que ja parlarem amb una propera vegada.
No, és que estava pensant que, clar, les relacions pares, mares, fills, filles, de vegades no és que siguin complicades perquè les persones som diferents o pel que sigui, sinó perquè estem en moments de la vida diferents. Mm. I, a veure, els que tenim fills adolescents, per exemple, ara, doncs intentes explicar-li certes coses que saps, que ja saps que no t'entendran, que no ho compartiran, però que segurament, si tornem a parlar d'aquest tema d'aquí 40 anys, doncs llavors et diran, ostres, sí, no? Vull dir que a vegades aquest retrobament, en aquest cas mare-filla,
sí,
amb les seves diferències, i que van passar en un moment de la vida en el que potser estaven molt separades, els moments vitals, sí, de cadascuna, doncs això es veu moltes vegades i no és un tòpic, jo crec que és una realitat, que després pots tornar a parlar de certs temes que potser abans no et trobaves de cap manera i que al passar un temps sí que entens.
I fins i tot no només parlant, sinó o donant explicacions de per què vas fer això o per què vas fer jo, sinó que és el que passa amb aquest llibre, no? El moment de dir, o sigui, me n'adono que realment la meva mare m'estimava i m'estima, no? Ara, tot i que jo vaig sentir que tal, o jo vaig sentir, o meva mare me va fer, o jo vaig fer. Uh-huh. I això, en aquest llibre en concret, és molt bonic, no? El de dir, mira, la meva mare, a pesar de tot el que va passar, doncs m'estimava, no sabia fer-ho d'una altra manera, clar, no sabia fer-ho millor. És un llibre preciós que durant molt temps queda molt enganxat a la pell, uh-huh, dic, és una novel·la molt tendra, no, molt bonica.
Ser mares i pares està mal pagat, eh? Està...
I ser fills també, penso. Fills i filles també,
Bueno, el que dic, com que les persones anem passant per unes etapes amb unes prioritats diferents i un coneixement i una experiència diferent, perquè ja ho sé que és un tòpic, això de l'experiència és un grau, però és una realitat. També et va molt de jana, el tema de l'experiència, doncs, escolta'm, les relacions entre les mateixes persones al cap dels anys són diferents. I ja està, s'ha d'acceptar així. Molt bé, em dic Lucy Barton. És el llibre que ens ha proposat avui la Nabel Ramos, és de la Elizabeth Strout, i com sempre el trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida. Tota una història vital que ja ens ha dit que no acaba aquí.
No acaba aquí perquè hi ha tres llibres més de la Lucy Barton.
Imagina't. Per tant, aquest és el primer tastet. Si us agrada, doncs ja saps que te'n queden tres més.
I us agradarà, ja veureu.
Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies.
Adéu, bona setmana.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarse, por ejemplo, presa de cerdo de origen nacional 50% raza Duroc por solo 11,99 euros el kilo. En tienda web ya.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja parlem de noves tecnologies. Camí cap a la una de la tarda és l'InfoCope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens has de seguir també a les xarxes socials. I després ja saps que tenim un podcast en el que doncs, hi ha diversos avantatges. Els habituals d'un podcast, que ens pots escoltar quan vulguis, les vegades que vulguis, recuperar programes anteriors, per exemple, però és que, a més, al podcast trobaràs una versió extesa del nostre programa. Tot el que no ens hi cap aquí a l'hora de ràdio, doncs t'ho expliquem a la versió del podcast. On la pots trobar? Doncs a les principals plataformes de podcast i també a l'infocopelleida.com i a cope.es/Lleida. En fi, que tot això ja saps que és possible gràcies al Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també del David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Vinga, Jaume, de què parlem avui?
Avui ens endinsarem en temes de gran actualitat i debat. Començarem parlant de l'impacte dels darrers moviments polítics i econòmics de Donald Trump, que ha sacsejat el panorama digital global, des de la seva aposta per la IA amb mega inversions fins al gir de les polítiques de TikTok als Estats Units. A més, debatrem sobre les diferències entre regulacions d'Europa i Amèrica. I no ens quedarem aquí. A la nostra tertúlia explorarem l'IA, la nova intel·ligència artificial del govern espanyol, i si està a l'alçada de les expectatives. També parlarem de nous dispositius plegables de Samsung. Continuem amb els rumors dels iPhone SE4 o 16E. Doncs ho parlarem tot plegat, que si és veritat tot el que diuen, doncs pot ser un telèfon molt, 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 molt trencador. I per acabar, Waze pot arribar a desbancar Google Maps. Ho explicarem tot plegat a la tertúlia. Però com podeu veure, també estem tenim i tots preparats per aquesta tertúlia i per començar un moment del record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes?
A ver.
Pues mirad, nos vamos a ir a tal dia com hoy de 1971 con una gran revolución informática, ya que tal día como hoy de ese año IBM presentaba el disquete.
¡Onda!
¡Ojo, El primer disquete, un tamaño de 8 pulgadas, ese disquete grande, con una capacidad increíble de 80 kilobytes.
8 pulgadas es la pantalla...
Aquest no el vaig arribar a tocar,
Però 8 pulgadas...
Potser m'hi veure algun, però no el vaig arribar a tocar.
És la pantalla d'un iPad, mira si és gros.
22 d'enero...
I quina capacitat tenia?
80 kilobytes de capacitat. El primer disquete, una passada.
Saps quan ocupa una foto feta amb l'iPhone?
Sí,
avui en dia.
Ahora mismo 4 o 5 megas.
Sí, imagina't.
Nos hacen falta...
4 megas són, en cas...
Pues multiplica per 1024.
Pues más de 4.000.
Más de 4.000.
Sí, este disquete tenía 80K.
80K, con lo cual, fijaros, la verdad es que este disquete lo inventó IBM precisamente para poder llevar su microcódigo, es decir, sus pequeñas cuentas o su pequeña calculadora matemática, la podían meter ahí, sacarla y instalarla en otro ordenador. La verdad que fue... un avance tremendo y los usos prácticos en las empresas, universidades y más, mucho más tarde en el ámbito personal, pues claro, fue de memorias gigantescas que ocupaban armarios enteros a podernos llevar en este primer disquete toda nuestra información o hasta 80 kilobytes de información. Daros cuenta que en aquella época era texto, era código, con lo cual no había imágenes, no tenían por qué pensar tanto. Pero bueno, al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la base de la evolución al resto de lo que hemos conocido, por lo menos los que estamos aquí en esta mesa, ¿no? Discos de 3,5 pulgadas, luego los CD-ROM, luego el USB y al final acabando en el almacenamiento en la nube, ¿no? En los años 80 y 90 el disquete la verdad que se convirtió en un símbolo de la revolución tecnológica porque la memoria portátil y cada vez que se pudiera gestionar mucha más memoria era primordial. A pesar de su obsolescencia, el icono del disquete sigue presente, sí, sí. ¿No? Como que guardamos las cosas en el disco, guardamos las cosas en un disquete o guardar no solo programas informáticos, sino ya toda nuestra información o toda nuestra vida. Así que hoy, aunque veamos con nostalgia, sigue siendo un símbolo de cómo una pequeña idea puede generar grandes cambios. Y como siempre lo hacemos, dando un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1971 amb tot un referent històric com l'efemèride. Si és dimecres al migdia i estem aquí, ara, a Copelleida, doncs teniu una antena, uns tequis, 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 molt friquis, friquis, friquis. I avui, Ricard, sí que tenim entrevista.
Anem a l'entrevista.
Anem a l'entrevista. Però avui, a part d'entrevista, també vull que també sigui un debat i un col·loqui, eh?
Ah.
Vull dir, perquè una miqueta el tema és igual. La setmana passada ja vàrem comentar que les principals xarxes socials eliminaven els verificadors d'informació, deixant als usuaris que ho verifiquin. Està clar que a partir d'ara pràcticament tindrem de contrastar qualsevol informació. Tot ve de l'apropament d'aquestes empreses a Trump i de Trump a elles. Però a la Unió Europea tenim legislació diferent i, com a mínim, volem unes garanties. Avui amb nosaltres tenim l'advocat Ramon Arnó, especialista en aspectes jurídics d'entorns digitals. Bon dia, Ramon.
Bon dia, què tal?
I benvingut al programa. Primer de tot, situa'ns com arribem aquí, ja que si tirem 4 anys enrere, la situació era molt diferent.
Tornant de Madrid en tren, i en fi, la qualitat no és la millor, i bueno, podrem fer l'entrevista. Bueno, venim d'un model, diguéssim, que hem de situar damunt de la taula de forma clara, que a nivell mundial tenim 3 models de gestió, que és el model xinès, que és posar l'Estat al centre de les decisions, el model nord-americà, que és posar les empreses al centre, i el model europeu, que és posar els ciutadans al centre. Aleshores, en el cas de TikTok, per exemple, no? per dependre una mica l'argument de la captura. Recordeu que en l'actual mandat de Trump ell va prohibir, TikTok, els tribunals no ho van admetre, es va aprovar una normativa al Congrés dels Estats Units quan Biden va ser president, aquesta normativa no? va entrar en vigor, es va dictar una sentència que va prohibir a TikTok, diguéssim, continuar operant als Estats Units, mentre el propietari, que no? és una empresa xinesa, i just ara, quan s'ha anat a executar doncs, aquesta sentència, torna Trump una altra vegada i ha revocat algo que és molt habitual en Trump. Ha revocat allò que pensava fa 4 anys. Per exemple, recordeu, fa 4 anys també el van expulsar de Facebook, no? i ara fa uns dies, a poc, aquesta setmana per ajudar la televisió quan ha acceptat el seu mandat acompanyat del senyor Putin. És a dir, jo crec que hem de tenir molt clar quins són els 3 models que hi ha a nivell mundial que expliquen perfectament ells les decisions.
Ramon, el so és una mica defectuós. Si pots apropar una miqueta millor el telèfon, doncs ho agrairíem, a veure si és possible. Aquests canvis, també aquí pots intervindre, David i Ricard, perquè vull dir, també esteu molt, molt, molt a sobre. Aquests canvis són bons o dolents? Com us ho tenim de mirar, tot això d'aquí? Perquè, clar, ara reverteix tot el que és el tema de la crítica amb l'intel·ligència artificial, anuncia aquesta mega inversió a OpenAI, vull dir, tot el tema de TikTok, com has comentat, ara no et vull, ara et vull, ara matanço, ara inverteixo amb tu. Com us ho tenim de mirar, tots aquests canvis?
Clar, jo et preguntaria, quina és la teva visió d'inversor, la teva visió política, visió com a consumidor, com a empresa de tecnologia, sens dubte, però les empreses de tecnologia són un gran canvi positiu. Imagina't tu els costos que s'estalviarà a Facebook, per exemple, a Instagram, amb persones i pares que estan enrere de la revisió de comentaris que no és adequat. Ara això s'explica segurament per internet artificial, però també per una comunitat d'usuaris. I ara serem els usuaris els que estarem escoltant continuament la xarxa, no? i posarem en coneixement d'aquestes grans xarxes socials quins són els continguts de nosaltres. En el tema dels grans centres de dades, d'aquesta gran inversió que ha promès Trump, és una inversió privada, de l'Estat, dels Estats Units, és facilitar sobretot la continuïtat i els centres de dades, bàsicament, no?, perquè tinguin la inversió elèctrica suficient. Però aquesta segurament serà una inversió positiva, per ciutadans, pels estats i també per les grans corporacions, si no tinguéssim una mesura negativa com a estat, l'aixecament d'aquestes restriccions legals. S'ha fet aquí a Europa, tenim un reglament europeu d'intel·ligència artificial aprovat des del mes d'agost de l'any passat i que, per cert, aquest mes d'agost ja entra en vigor una part important i aquest conjunt de límits, no? Diguéssim, que tenim a Europa estatut amb la nova administració Trump, doncs han desaparegut. Hi ha un exemple molt clar, és l'exemple del vehicle. Tots vosaltres, tarda, per nit, ja tothom, no? tenim un vehicle, un cotxe, que és permet anar a 120 per una autovia. I tots tenim, evidentment, frens a aquest cotxe. Si podem anar tan ràpid, gràcies a que tenim frens, que en necessitat podem frenar el cotxe i aturar-lo. No? Imagineu-nos, no? per posar un exemple molt bàsic, un fren que tots tinguessin els diversos vehicles que tenim, no sense frens. Doncs ens hem d'anar calculant a totes les curves en quina velocitat que si no podem circular, doncs és el que passa en intel·ligència artificial. El model d'estat públic, si no té frens, i el model europeu, legals.
Perdó, Ramon, perdona, que tenim molt mal so i ens costa molt
seguir-te
i aquest tema. Crec que és un tema prou important com perquè ho aplacem per un altre programa.
Vale, perfecte, millor. Sí,
Molt bé. Ramon Arnó, escolta.
Jo arribo d'aquí una estoneta i ja
que ve. Bueno, gràcies.
Gràcies.
Fins ara.
Doncs vinga, sí, millor, deixem-ho per un altre dia amb més tranquil·litat i així, doncs, podrem escoltar-lo.
No, més que res, perquè és que és un tema, jo crec, interessant, que està passant i que seguirà passant. Aquests tres models que explicava el Ramon Arnó, que són molt clars, el govern i el país al mig, que seria el xinès, el de l'empresa o l'inversor com a eix principal, que seria el nord-americà, i el de el ciutadà
que seríem nosaltres
al mig, que seríem l'europeu, que aquest, bueno, aquest està per desenvolupar, jo crec, també, perquè
sí,
això de...
Sí. I aquí és important veure com ens afecta a nosaltres com a usuaris.
Clar.
Bueno, yo, es decir, si sigues un poquito las noticias, no lo sé, es mi punto de vista, ¿no? Pero...
Sí, sí, per això tenim aquí, David.
La crítica de la parte de la seguridad que cambia de la IA, el toque fuerte a TikTok, las inversiones por... todo lo que se va a desarrollar y va a contener más datos personales nuestros y de cómo somos con las inversiones privadas de IA por parte de estas empresas que tienen que ser americanas. Yo creo que al final, es decir, aquí estamos en una guerra y una batalla por quién tiene los datos y quién tiene la información de todas las personas del mundo. Y es así, es decir, y por mucho que en Europa al final pongamos al usuario por delante, aquí lo único que hacemos para bien y para mal es legislar. Pero los datos van a estar allí. Es decir, si tú estás utilizando ChatGPT, todos tus datos y tu forma de tal están en ChatGPT, que están en la IA, donde los datos, el primero que tiene acceso son los americanos. Me da igual en la parte al final de los gobiernos que en la parte de las empresas privadas para poder manejarlo. Los chinos exactamente igual. Es más, ya antes del COVID lo vimos con la parte de Huawei. Huawei vetado, fuera. Huawei deja de utilizar Google para que los datos no estén. ¿Qué pasa? Que Huawei desaparece de Estados Unidos porque con TikTok estamos viendo lo mismo, es decir, oye, o tengo yo acceso a los datos y tengo yo aquí los datos para manejarlos o, señores, aquí no lo utilizan ni Dios.
Pensa que avui en dia, no al futur, al present, hi ha dos grans riqueses. Una són les dades, aquesta ja ho sabem que hi és.
En diuen que és el petroli del segle XXI.
Sí, bueno, i l'altra és l'energia. Que l'energia ja ho hem apuntat en algun programa aquí, i fixeu-vos que les grans tecnològiques estan fent inversions molt grans cap a com proveir-se d'electricitat, bàsicament.
Bueno, per pura necessitat, perquè tenen d'alimentar tota aquesta illa.
Sí, però tu pensa que al final seran tan grans, energèticament parlant, que ens proveiran d'energia, al final, els usuaris. Mm-hmm. O sigui, de dades i d'energia. És que ho tindran tot?
No volia diferenciar avui entre entrevista i tertúlia, perquè tot va lligat. Si vols posar el que és la rauxa de la tertúlia, perquè ja estem en tertúlia, doncs vinga, endavant.
Entrem a
la tertúlia Freak.
Vinga. Continuem. Continuem amb tertúlia.
Una tertúlia que ja sabeu que...
Amb tertúlia d'uns friquis. Friquis.
A la versió de ràdio arribarem fins on arribem. I després
nosaltres
la versió
continuem.
Extesa doncs, la tindrem al podcast, però de moment tenim temps.
Està bé aquesta diferència, el que em comentaves tu, David, de que ara potser per això que Trump promociona i vol potenciar tant la intel·ligència artificial perquè tothom està posant allí les seves dades. I és una miqueta aquesta diferència. Clar, si posem les dades a ChatGPT o a Gemini, doncs té les dades de tot el que posem allí. En aquel momento lo estemos utilizando, pero todo, y todo ello se quede.
Pero además, fijaros, es decir, revierto los inicios básicos de la IA, orden del desarrollo seguro, confiable, en la inteligencia artificial. No, eso lo revierto. Oye, que no, que realmente, como lo malo que tenemos ahora mismo en toda la parte digital es que puede ser ranita 46... Lo que le interesa es que Ranita 46, sin ninguna restricción, ponga ahí tal y como es él, políticamente, ideológicamente, es decir, vale todo. Vale el machismo, valen los extremos, vale el racismo, vale todo, porque quiero saber cómo eres y quiero tener los datos de cómo eres. Y si realmente hay, oye, pues no, mira, es que aquí tengo una población que el 46% son racistas, con lo cual sé cómo tengo que ir a por ellos, porque al final me van a votar o voy a sacar para adelante ciertas acciones dándoles de comer lo que ellos están vomitando a toda la red digital. Y ojo, porque decimos, es que... Bueno, hemos tenido la investidura, ¿no? Hace unas horas. Estaban todos allí. Es decir, oiga, no, es que ahora me voy a dar de baja de X, ¿no? No, no, antiguo Twitter. Y me voy a dar de baja de tal. Oye, date de baja de todo. Sí, sí, porque estaba el presidente de Apple, el de Google, el de Amazon. Estaban todos los presidentes.
De Facebook.
Todas las tecnológicas, mira, bueno, de Meta. Yo, todas las tecnológicas. Entonces, aspecte, quítate de todo. Desconéctate del mundo.
A aquest aspecte, mira, yo respecto a todo. La gent que feia el que vulgui, però ara hi ha certs moviments polítics, perquè és que al final tot és polític, anunciant a bombo i plateret que es donen de baixa de X, perquè clar, perquè no sé què, però te diuen i seguirem amb els nostres comptes de Facebook, Instagram i TikTok. I jo pensava, dic, aviam, o sigui, Facebook, Instagram és de Meta. Meta, que ha estat involucrat amb grans escàndols de tema de
filtració de dades.
De filtració de dades i d'espiar. I de recollir dades quan te deien que no. Per tant, el que diu el David, és a dir, vols sortir d'aquest món de les xarxes socials? Has de sortir de totes. És que no n'hi ha cap. Ni aquestes noves de Mastodon i Blue i Sky, el que tu vulguis.
Todo lo que vemos en Netflix, todo Netflix sí, sí. Está alojado en servidores de Amazon.
Sí, sí. Per continuar amb aquest tema, però canviant de tema, per tot això d'aquí podríem dir que el govern espanyol ha creat aquesta nova IA diferencial.
Bueno, espera. O sigui, que el govern americà invertirà 500.000 milions d'euros en OpenAI, que ja són els líders de la intel·ligència artificial amb ChatGPT i d'altres, i Temblat Mundo, que ara viene bueno, va, la intel·ligència artificial espanyola.
Sí, clar, una miqueta per dir, escolta, i nosaltres fem una intel·ligència artificial perquè voleu que estiguem segurs.
Però per què tots hem d'inventar la roda, si ja està inventada la roda?
Pel tema de les dades, pel tema de la transparència i pel tema de la seguretat.
Però tu et quedes més tranquil si les teves dades les té el govern espanyol?
Bueno, però... És que,
clar.
Però ara les té, en aquest moment ja les té. En aquest moment ja les té.
Sí, pero fijaros, sí, es que no...
¿Alía para qué?
Yo lo de los países, de verdad, que se dediquen a utilizar inteligencia artificial precisamente para aquello que vetan. Hace un mes y medio dábamos una noticia que vetaban o hacían cambiar el nombre y quitar todas las referencias a una chica que había desarrollado una IA para que nos ayudase dentro de la web del Ministerio de Economía y Hacienda.
Es verdad. Sí.
Para darnos respuestas a los humanos que no tenemos ni idea y poder, hablar con ellos.
El govern ha creat aquesta IA i ha fet aquest GPT per contactar a Hisenda. D'aquesta manera ho controla ell.
Con lo cual, te darán la información que él quiere, pero no para la ayuda al ciudadano. Entonces, bueno, ahora vamos a ver.
No, es una ayuda dirigida, Jaume. No cal que siguem tan passarells.
Que no vale. Es decir, de verdad, los países, y me da igual, hablemos de España, de Francia, sí, de Italia, del país que sea, que se dedique a desarrollar inteligencia artificial para poder dar servicio a sus ciudadanos. Pero nadie va a poder competir contra OpenAI, ni contra ChatGPT, ni contra...
Aquest és el tema.
Claro, ni contra
Copilot. És una IA molt prematura.
Claro, ni contra Copilot, ni contra ninguno de estos. Es decir, nadie y ningún país va a competir con ninguno de estos grandes. Y perdona, los 500 millones de dólares están clarísimos. Señores, es que son los número uno y van a seguir siendo los número uno. Porque nos vamos a encargar de que tengan, por así decir, hoy día inversiones infinitas para que sigan desarrollando y nadie les pueda pasar ni por la derecha ni por la izquierda poniendo intermitentes.
Es una cursa Estats Units-China, això. Oh. Vull dir, bàsicament és això el que passa.
Nosaltres, espectadors,
ja tenim una empresa puntera, doncs anem a apostar per aquella perquè segueixi creixent. La intel·ligència artificial espanyola, que es diu Alía, o que es dirà... Bueno, es diu Alía. Vol saber com és, què farà i per què la tenim? Doncs a la versió extesa del podcast seguim ara parlant justament d'aquest tema. Doncs apa, que ja hem repassat força històries de noves tecnologies. Com sempre, David Casero, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Recorda, sóc el Ricard Álvarez i ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz, que acabis de passar un bon dimecres, i des de Lleida hi tornarem demà a les 12:20 puntuals, com sempre.